Probablement el pitjor càstig és el despreci, la ignorància, el no fer cas, el no contestar una trucada, el no considerar l'altra persona persona.
La invisibilitat.
Exacte. Aquesta sensació que dones a vegades a una persona com si fos transparent i no la tinguessis absolutament gens en compte. Probablement aquest sigui el càstig més cruel que es pugui fer a una persona.
Doncs avui, doctor Joan Corbella, bon dia, bona hora.
Hola, què tal? Bon dia, ben retrobat.
Li proposem precisament això, que parlem del càstig.
La solució, amb Carles Pérez.
Comptant amb la col·laboració del doctor Joan Corbella. Gràcies a ell coneixerem una mica de més com és la naturalesa humana. Un cop al mes el tindrem amb nosaltres i li anirem proposant aquests temes i d'altres que vosaltres ens suggeriu. Ja sabeu que tenim a la vostra disposició una adreça de correu electrònic: solucio@catradio.com. solucio@catradio.com. Per cert, que en aquesta mateixa adreça ens podeu explicar la vostra opinió sobre els càstigs. Hi ha algun càstig que us va marcar de per vida? Esteu vivint alguna situació de càstig? Tot i que siguem adults, com comentàvem amb el doctor Joan Corbella, hi ha persones que estan sent castigades i persones que castiguen. Si ens ho voleu fer saber, ara mateix, solucio@catradio.com. Déu-n'hi-do, quina polèmica que hi ha amb això del càstig. En aquest cas es referia al càstig corporal, l'informe que publicava aquesta ONG, Save the Children. Un càstig corporal que a vegades és difícil de matisar, perquè d'altra banda et trobes, en el cas concret dels escolars, que expliquen que a vegades els nens, que la saben bastant llarga, diuen: compte, no em posessis la mà al damunt perquè et posaria una denúncia.
Bé, jo crec que la vida fluctua d'una manera pendular i que en aquests moments s'ha denunciat venturosament tot el que és la violència en el terreny de l'espai domèstic. I tot i que tots, jo sóc pare, ja no tinc fills que els pugui pagar perquè em pagarien més fort ells que a mi, però estic segur que alguna bufetadeta, no massa, la veritat, se'm devia escapar. El que és cert és que m'he de manifestar contundentment contrari a l'agressió física. Que no vol dir que no es doni un bolet en un moment donat, però el que està tenint en compte és el concepte de violència. És a dir, en un context cultural com el que vaig créixer jo, per exemple, en el que els pares donaven una bufetada sense posar-se massa nerviosos i com un recurs que el tenien com a normal, a mi aquella bufetada no era viscuda com a violència, sinó era viscuda com una conseqüència directa dels actes. A mi, si ara jo hagués vingut amb cotxe, que no hi ha vingut, i hagués aparcat malament aquí, i veiés a un guàrdia que m'estés multant, no ho sentiria violència, sentiria ràbia. Sentiria, diguem, m'ha pescat. Hi hauria una coherència entre he deixat el cotxe malament i m'està posant una multa. Ara, si jo deixo el cotxe bé i un gamberro m'hi dona una patada, allò és un acte de violència perquè és gratuït. Llavors, el que hem de diferenciar molt clarament és el que està passant, i que és una mica alarmant, és que en una cultura de no violència, pares i mares, i potser un educador, un avi, un germà, els mestres, evidentment, ho tenen molt vetat, agredeixen pel seu propi nerviosisme donant una bufetada que ells no volen donar. És a dir, palesen la impotència d'actuar d'una altra manera, d'emetre altres càstigs. Els hi pot costar més dir: bé, doncs vés-te'n a dormir sense sopar, sense perdre els estreps. Amb el que m'acabes de dir, aquí no podem compartir la taula. Vés-te, posa't al llit. I sense violència, però amb contundència, i surt més fàcilment perdre els estreps i donar un parell de bufetades. Aquest parell de bufetades estan en un context de violència que provoquen en la criatura una resposta de violència, segurament reprimida, no s'atrevirà en aquell moment a pegar la mare o el pare, però li quedarà aquell trauma. És a dir, no es tracta del fet, es tracta de com fem el que fem. Si ho fem amb serenor, una bufetada, escolta, mira, nano, que més que mal demostra que tu manes, i dius: mira, escolta, aquí mano jo, i dones una bufetada serenament, és molt diferent a donar una bufetada amb descontrol, amb histerisme, amb to d'agressivitat. Perquè, en tot cas, la bufetada, més que mal, el que és una ofensa a la dignitat, és sobretot si la criatura és una mica gran, i una sensació de domini. I de tant en tant s'han de posar límits i es pot recórrer. Però el que importa és que no hi hagi clima de violència. No sé si ho he explicat bé.
Perfectament, però com s'arriba a trobar-se en aquesta situació? Que no hi hagi clima de violència?
Mira, crec que...
O al revés, com és que s'arriba en aquest clima de violència?
Jo crec que un dels grans un dels problemes quotidians en el món educatiu és que el pitjor moment en el que vivim la vida familiar és el que del dia és quan ens toca justament estar a la vida familiar. És a dir, ens llevem, anem a la feina, fem la nostra millor rialla, ens mudem, procurem anar polits i nets. Hi ha molta més gent que es dutxa al matí que la gent que es dutxa per arribar a casa i per estar fer bona olor per la seva parella. Quan arribem a casa ens traiem les sabates, ens posem les sabatilles i ens traiem la careta de simpàtics i podem treure aquell punt d'estrès, de cansament. Si a sobre, que ja estem cansats de treballar, homes i dones, resulta que la mainada fa el paper que li toca, que és incordiar, perquè la mainada no té que fer necessàriament el que volen els pares. La mainada, per una banda, tenen il·lusió d'estar amb els pares, per altra banda...
És seníssim, que no facin el que volen els pares.
Esclar, és que només faltaria que una criatura... Bueno, no hi ha res pitjor que digués una criatura de 3 anys, mira, s'ha portat com un homenet, és un monstre, no? És a dir, aquesta edat és una edat de desordre, és una edat de nos, és una edat de preguntar per què, és una edat de passar just per davant de la televisió quan fan la notícia que t'interessa, és una edat de, quan mengen arròs, deixar més arròs al voltant del plat que dins el plat. És una edat de certes transgressions pròpies de la infància i pròpies de la naturalesa bellugadissa d'una criatura i rebel. Doncs, el pare que emprèn l'educació com una domesticació d'aquesta criatura que vol que no l'empipi, que això no és educar, llavors es centra en una dialèctica absolutament absurda. Això el nen no ho pot fer. Per què no ho pot fer? Perquè em molesta. No, home, no el tinguis. Un fill molesta. Si no vols que et molesti, compra't un ficus, però no tinguis un fill. Un
fill també, perquè quan li cauen les fulles, quina llauna.
Bueno, llença-la, llavors. Un fill no pots llançar. S'ha de tenir clar que si convius amb una criatura, és una criatura. És que, no sé si t'hi has fixat, però la gent quan compra un gos està disposada a fer grans sacrificis per aquell gos. I a vegades quan encomanen una criatura, no, sembla que la vida no els hi ha de canviar. I quan encomanes una criatura, la vida et canvia. I això és una cosa que ha de tenir clar. I vol dir que has d'adaptar aquella llar i els teus horaris i els teus costums a la criatura. No intentar que la criatura passi. I clar, llavors, si a sobre et poses tots una colla d'imperatius, ho he de fer bé, no he de pagar, encara és pitjor, perquè llavors el que es produeix és un estat com de crispació. És molt trist, no entendre, que a moltes llars, quan s'arriba a les 8 del vespre, pare i mare, el gran somni és que els nens ja dormin. Ai, que bé, ara ja dormen. Home, coi, és que quan tinguin 20 anys ho enyoraràs, eh? Enyoraràs haver-los pogut explicar un conte, poder jugar amb ells, llavors ja quan no hi són, llavors s'enyoren. Doncs estar amb un fill, conviure amb un fill, obliga a castigar, però cada vegada que utilitzem la paraula o el concepte càstig, en l'educació, en la societat ja sabem que no, en l'educació hauríem d'utilitzar la paraula premi. I quan es premia, es té dret a castigar. El que no es té dret és a castigar i no premiar.
Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de dues del migdia. Aquest dimarts ens acompanya el doctor Joan Corbella. Amb ell parlem del càstig. Un càstig que també ens comenta l'Anna a través de solucio@catradio.com. Ja sabeu que teniu a la vostra disposició el correu electrònic. L'Anna diu que té 36 anys i que quan estudiava l'EGB, ara ha canviat tota la denominació dels estudis, si no et sabies la lliçó, la professora et feia posar de genolls. No és una cosa que m'hagi marcat. I afegeix que té un fill de 5 anys molt nerviós i mogut i alguna vegada li ha donat algun bolet, això sí. Diu, sense agressivitat, tal com estava explicant el doctor Joan Corbella. Hem començat amb el càstig físic, amb la violència física. Però, evidentment, el concepte de càstig va molt més enllà d'aquesta qüestió d'agressió física.